Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
8 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí, els documentals ens apropen a realitats de vegades ocultes, incòmodes, o que es queden sempre en segona línia. I la veritat, no aconsegueixen fer-se un lloc als titulars dels diaris o bé butlletins informatius. Avui, al magazín del matí a Ràdio Estel, justament doncs, volem parlar de documentals, d'obres mestres de la no-ficció que, a més, podem gaudir setmanalment a casa nostra.
Al capdavant d'aquesta sintonia que escoltem hi ha la Montserrat Armengou, que des de fa 5 anys dirigeix i presenta Sense Ficció, programa que s'emet cada dimarts a les 10 de la nit per TV3, un espai que té com objectiu emetre els millors documentals que es fan arreu del món i també els documentals de producció pròpia que han marcat estil a TV3.
Doncs d'aquesta manera ja podem conversar amb Montserrat Armengou, periodista i directora del Sense Ficció. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Tot un plaer, Montserrat. 5 anys al capdavant del Sense Ficció. Un honor i també una responsabilitat, entenem.
Doncs la veritat és que sí, un honor i una responsabilitat. No ho podies haver definit millor. La veritat és que el documental, el Sense Ficció, ja porta 12 temporades en antena. I això, que pot semblar bueno, una fita més en televisió, penseu que som un rar avis en el panorama de la televisió europea. Mantenir tantes temporades un programa en el prime time d'un primer canal, amb un gènere tan complicat com és el documental, quan molts de nosaltres, després doncs, el que volem a les 10 de la nit, és una estona d'evasió. Doncs la veritat, 12 temporades en antena, en aquesta franja i a més amb molt bons resultats d'audiència, doncs és una cosa que ens fa molt, molt feliços.
Tu abans, però si fixem una mica la vista enrere, Montserrat, ja treballaves, no?, el 30 Minuts, que és també un referent del gènere documental a TV3, que sembla que funciona aquí a Catalunya. Molt i molt bé.
Doncs la veritat és que sí, jo vaig estar gairebé 15 anys al 30 Minuts, que era potser més un gènere més de reportatge, però tens raó que en allà ja vam fer incursions en el món documental. Jo mateixa com a autora doncs, vam fer la investigació, per exemple, dels nens perduts del franquisme, el comboi dels 927, les fosses del silenci, és a dir, de tant en tant ja ens n'anàvem cap al gènere documental o al gran reportatge d'investigació. I potser una mica arrel d'això, doncs, el 2008 va sorgir la possibilitat de crear un programa nou de documentals en el primer canal. Insisteixo molt en el primer canal perquè sense desmereixer ningú, però tenim moltes vegades la idea de que el documental és allò que passa a segons i tercers canals de les cadenes i amb horaris d'aquells que són inassumibles, no? Ara perquè tenim tots els serveis, diem-ne, a la carta que ens permeten accedir als documentals quan i com volem, però en aquell moment no era així. Per tant, fer una aposta pel prime time va ser molt important. Llavors, sí, em vaig llançar en aquesta aventura d'un nou programa de documentals, primer com a autora de documentals i, com bé deies, des de fa 5 anys com a directora del programa.
Montserrat, apuntaves aquesta diferència entre reportatge i documental. Què diferencia? Són dos gèneres diferents? O quina és la diferència entre els dos?
Aquesta és una mica la pregunta del milió, on crec que no hi ha una resposta exacta. Això no és una recepta, perquè bueno, inclús les receptes, no? Cada vegada que fem un pastís ens surt diferent posant els mateixos ingredients i la mateixa estona de forn. Però sí que diria que a grans trets, i sobretot, permetem un parèntesi, a més un programa tan transversal com és el Sense Ficció, on admetem formats més curts, més llargs, on admetem de vegades documentals que són més reportatjats i reportatges que tiren més a una mirada d'autor. Jo diria que potser la gran diferència és que en un reportatge tu tindries més una obligació, diem-ne, d'equilibri, de balanceig, de posar els pros i contres, a qui parla a favor d'una cosa i qui parla una altra. Al documental tenim la immensa sort que ens podem permetre la mirada de l'autor, el punt de vista de l'autor, partir de la tesi de l'autor o de l'autora. Això sí, hi ha una línia que és infranquejable al meu entendre, i així defenso la meva direcció en el programa. Ha d'haver-hi una frontera infranquejable que és la del rigor. Tu pots partir del punt de vista que vulguis, tu pots triar, jo vull parlar d'aquests i no dels altres, però en tot cas ho has de fer amb tot el rigor, no
tot
pots traspassar mai aquesta barrera.
Clar, a Montserrat ara en parlarem, d'aquesta tria, no? Com feu aquesta tria d'aquests documentals, però primer de tot et volíem preguntar, per què prefereixes tu la realitat abans que la ficció? O sigui, qui té la realitat que encara que de vegades sigui tan crua, no? Ara ho estem veient aquests dies a la guerra a Ucraïna, no? En resulti tan atractiva també, però des d'un punt de vista audiovisual, no? Montserrat?
Jo diria que el que més m'agrada de la realitat és aquella que no emergeix, i aquí està, diem-ne, una mica l'obligació i et diria fins i tot que l'ètica dels periodistes. Pensem que realitat és allò que veiem, però no veiem moltes coses.
Clar.
Moltes vegades els mateixos mitjans fem uns discursos predominants. Aleshores, el que a mi més m'interessa de la realitat és fer emergir veus amagades. Et posaré un exemple. Jo mateixa, com a autora de documental, he treballat molt períodes del franquisme i de la repressió franquista. Molta gent pot dir-me, o em diu de vegades, bueno, però el passat ja està, ja ha passat, no importa. Jo dic, no, aquest passat és present, en tant en quant encara hi ha gent que està buscant la seva criatura robada o el seu familiar enterrat en una fossa comuna, perquè som el segon país del món després de Cambodja en nombre de fosses comunes. Això és una realitat de present. Aquella persona està patint a dia d'avui, encara que els fets es remuntin a uns quants anys enrere. I normalment aquest tipus de realitats, aquest patiment, et poso aquest petit exemple, aquest patiment de famílies que encara estan buscant el seu ésser estimat, desapareix del que és, diem-ne, la informació mainstream. No?
Tu ara parles, no, de històries humanes, però què ha de tenir un bon documental perquè funcioni? És precisament això que ens desperti aquesta mena d'empatia amb la història que s'està explicant?
A veure, tornem a lo de les receptes. No hi ha una recepta infal·lible i, a més, tot és molt canviable, tot és molt líquid. Per exemple, jo sempre he dit, i ho continuo defensant, que el Sense Ficció és un programa que ha funcionat molt bé d'audiència, i les audiències és una cosa que s'ha de defensar. A mi aquestes arronsades de nas, no, a mi l'audiència no m'importa. Bueno, doncs, si no t'importa l'audiència, serà molt difícil que tu tinguis un programa on precisament disputem l'audiència. I la gràcia del programa és que amb un producte que en un moment donat pot ser àrid amb temes difícils, ens funcioni d'audiència tan bé com un programa d'entreteniment de la mateixa cadena. Però tu em deies una mica la recepta. Home, jo crec que sí, que l'empatia és una cosa correcta. Et volia dir que la nostra audiència ha sigut sempre molt empàtica amb el patiment. L'audiència del Sense Ficció és una audiència molt generosa que no li importa col·locar-se davant de la pantalla i veure un tema duríssim. I hi ha una empatia per aquella gent que pateix. Cert que la pandèmia fa que tots tinguem una necessitat d'evasió, de dir ja n'hi ha prou la pandèmia i ara la guerra, i hi ha vegades que a mi, sincerament, no m'estranya que la gent, després de veure els telenotícies, digui prou,
però jo no
vaig
vull
a una plataforma a veure el capítol 25.000 de la
sèrie
3.000
de Tor,
temporada. No?
Sí.
Però sí, el tema i sobretot qui t'ho explica, la proximitat. El Sense Ficció haureu observat que cada nit emetem dos documentals que intentem que tinguin un lligam temàtic. Sempre diem que el primer documental expliquem realitats universals, no ens quedem amb el localisme, però sí que ens va molt bé que això ens ho expliquin de la mà d'algú proper. Si parlem del drama dels refugiats, ara els tenim aquí mateix, però fa dos dies ens estaven entrant per les costes del Mediterrani. Ens funcionarà molt bé que això ens ho expliqui algú proper, com pot ser un Òscar Camps d'Open Arms. I el segon documental potser ja ens en podem anar dins de la mateixa situació a realitats més llunyanes. La família siriana que intenta escapar dels bombardejos d'Alep, per exemple.
Montserrat, ara tu deies el tema importantíssim, no? Des del Sense Ficció expliqueu realitats universals i emeteu tant documentals fets a casa nostra com d'arreu del món. Com en feu la tria? No? Com seleccioneu aquells documentals més interessants?
Nosaltres tenim uns equips propis, poquets, poquets, el Sense Ficció només té tres equips propis, perquè tingueu una idea,
Sí.
el termini d'elaboració d'un documental propi està entre 5 i 6 mesos. Això és una bogeria per
Wow.
qualsevol que conegui una mica aquest
Sí.
món. Treballem com màquines i tinc uns equips que treballen com màquines. Però, clar, imagineu-vos, a tres equips, un parell de documentals l'any vol dir que jo només tindria 6 o 7 documentals per emetre en tot l'any. Aleshores, nosaltres el que treballem és frec a frec amb la indústria audiovisual de Catalunya. Una, perquè la llei ens obliga, i dos, perquè és la nostra voluntat. Per tant, ens arriben propostes en forma de producció associada o coproducció. Aquest és un altre element. I de cara a aquests documentals més internacionals, evidentment, doncs quan tu ja estàs en aquest mundillo, et van arribant propostes de lo que són les distribuïdores, doncs, que t'ofereixen documentals. En aquí també no som una televisió que estem al món i tenim un, però de vegades juguem amb uns pressupostos una mica de tercera
Clar.
regional.
Clar, això no deu ser res
ni,
fàcil.
Ni preferent. Moltes vegades hi ha amics meus que em diuen: "Has vist aquest documental tan bo que no sé què?" I diu: "Per què
Sí,
no el
clar.
passeu al Sense Ficció?" Doncs mira, perquè no tinc calés per comprar-lo,
Clar.
perquè se l'han quedat les plataformes, perquè són documentals que tenen un pressupost brutal i
Brutal.
el que jo els hi pagaré, doncs me l'acabaran venent al cap de 2, 3, 4, 5 anys, és així. Però mira, amb això juguem, amb aquestes eines.
Clar, i Montserrat, ara que parlaves també de les eines, qui hi ha al darrere del Sense Ficció? Qui forma part de l'equip del Sense Ficció?
L'equip del Sense Ficció és un equip de bojos. És un equip de bojos, de friquis pel documental i friquis per explicar aquestes... No, i ho dic de debò,
sí.
O sigui, no hi ha horari, no hi ha cap de setmana, no hi ha... Perquè, però és una meravella treballar amb aquest equip on estem periodistes, on hi ha productors, on hi ha realitzadors, on hi ha tota una feina d'administració i de logística que és impagable, on evidentment hi ha tota la part d'imatge. És un equip de bojos que has de tenir passió pel documental. No sé, no fa gaire ens han fet una promoció a la tele, que no sé si l'heu vista, que diu: "Sense Ficció, per què fem documentals?" No? I acaba dient: "Perquè els hem de fer." Doncs és una mica això, perquè ho hem de fer i ja està, i ens arremenguem i ho fem. I ja està.
Montserrat, tu deies que sou un equip de friquis. Quan teniu temps lliure, vosaltres que us dediqueu sempre al documental, els caps de setmana, no sé si en teniu o no, però mireu documentals o preferiu mirar allò que comentaves, no? El capítol 3.000 d'una sèrie per desconnectar.
La veritat és que seguim mirant molts documentals. També et diria, sense entrar en masses interioritats, que és que com que de vegades no donem abast de tot allò que hem de veure, doncs el cap de setmana continua sent temps de visionat. I sí que hi ha una cosa important. Jo veig molts documentals senzillament perquè m'agraden. És a dir, aquí hem de tenir en compte una cosa molt clara. Una cosa és un gran documental que tu en un moment donat et veus que ha guanyat premis, que ha tingut mencions, que és un documentalàs d'aquells que tu, com a espectadora, com a amant del documental, dius: "Quina meravella."
Una passada.
I això no vol dir que sigui un documental apte per programar el Sense Ficció. Perquè tot i que juguem amb el gènere documental, i crec que en aquests 12 anys hem educat molt a l'espectador, no tot és apte, no tot per narrativa, sobretot per narrativa, per llenguatge, etc, per estar amatent en un prime time les coses com sigui. Nosaltres, vull dir, hem de poder combatre, diguem-ne, en el ruedo de lo que és la televisió i la dura audiència, sense perdre la dignitat, fent documentals que crec que són molt bons, molt interessants i molt compromesos, però no tot és apte per emetre. Una cosa és un bon documental i l'altra cosa és que sigui programable per televisió. Són coses diferents.
Mira, Montserrat, ho recordem, estem parlant amb Montserrat Armengou, ella és periodista i directora del Sense Ficció de TV3. Montserrat, ara què ho deies tu, eh? No tots els documentals són aptes, no?, per aquest prime time. Clar, el documental també és una barreja, no?, de periodisme i de cinema. Quina de les dues disciplines hi té més pes, sens dubte?
Sí, és dependrà del tema, dependrà del tema. Hi ha temes que et requereixen tot unes reconstruccions. Torno una mica a el que ha sigut gairebé durant dues dècades la meva especialitat, que han sigut documentals històrics vinculats amb el franquisme. Nosaltres, amb el Ricard Belis, que és un gran
sí.
realitzador, hem fet una mica allò, l'antitelevisió, parlar de coses de les que no tenim imatges. O sigui, com plasmes en imatges el robatori de nens durant el franquisme o els abusos que hi havia en els internats religiosos. Això no té imatge, o sigui, estem fent l'antitelevisió. Per tant, aquí s'ha de desplegar tota una sèrie de recursos narratius, visuals, cinematogràfics, gairebé et diria, que evidentment tenen molt de pes perquè acompanyi aquella narració dels protagonistes, que també és una part molt important. Jo moltes vegades, quan dono alguna classe, dic una frase que els alumnes se'n riuen, però bueno, alguns ja no se'n riuen perquè ja no saben ni qui és, però el Clint Eastwood, que a part d'actor és un gran director de pel·lícules, deia que quan tu tens un bon càsting ja tens el 70% de la pel·lícula, i jo crec que això seria una cosa bastant aplicable en els documentals.
Totalment.
Has de fer un bon càsting de personatges.
Parlem ara de documentals que es poden veure al cinema, perquè del 18 al 29 de maig a Barcelona s'hi celebrarà la 25a edició del DOCS Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental de la ciutat. Per què creus, Montserrat, que té tanta tirada el gènere documental a casa nostra?
Doncs perquè un altre friqui com el Joan González, excompany meu al 30 Minuts, se'n va de l'aixopluc d'un programa consolidat com el 30 Minuts per emprendre una aventura que en aquell moment es deia DOCS Barcelona, que ningú sabia el que era, i en aquests moments el DOCS Barcelona és un dels festivals més importants d'Europa, tant pels professionals com pels espectadors, i perquè a poc anem creant aquesta cultura. Escolta'm, si fa 4 dies ens haguessin dit, si haguéssim parlat de plataformes de televisió, ja haguéssim dit què diuen, però si ens haguessin dit que a les plataformes de televisió, Filmin, Netflix, etc., a part de pel·lícules, a part de sèries, ens posarien documentals i diries, uf, això... I està funcionant molt bé perquè la gent s'ha anat també entrant en el gènere documental, i tant que sí.
Clar, perquè creus-se, Montserrat, que estem mirant documentals ara també com a resposta claríssima a aquesta creixent desinformació?
Bé, també et pots trobar documentals que et desinformin molt, però jo crec que sí, que a poc, vull dir...
Per què creus tu que mirem documentals, Montserrat?
Doncs perquè jo crec que tenim aquesta necessitat de reinterpretar i entendre la realitat des d'una altra òptica. Mira, nosaltres, per exemple, a TV3, ara mateix, estem fent una cobertura del dia a dia del que està passant a Ucraïna, que és impressionant. Està al nivell de les millors televisions del món. Però el dia a dia té un ritme que impedeix una mirada més assossegada, explicant les causes, etc., que seria, per entendre's, el reportatge, el 30 minuts. Però és que encara hi hauria una altra mirada, aquella més subjectiva, aquella més intimista, aquella de la que no se'n parla habitualment. Llavors, sí, crec que la gent té molta aquesta necessitat. I sobretot, mira, ja que has citat el DOCS Barcelona, utilitzaré una frase, que em deixa permís, perquè l'utilitzo molt, del Joan González, del director del DOCS Barcelona. El documental, una mica, jo crec que els directors el que pretenem és que després de veure un documental tu no siguis exactament la mateixa persona. No estic dient que aquí haguem de ser déus que transformem a la gent. No, però que tu després de veure aquell documental tinguis un punt de vista sobre algunes realitats que no tenies. I això ens nodreix. Els directors i directores busquem aquest efecte, i l'espectador també.
Clar, com crear un pensament crític, no? Que moltes vegades ens falta això, no?
Justament,
no, Montserrat?
Totalment, o realitats amagades. A veure, m'agafeu així amb la veu una mica així, perquè hi vam plegar molt tard de la gala del Gaudí.
Espera, Montserrat, que tenim una cosa preparada, ja veuràs.
El Gaudí a la millor pel·lícula documental és per El retorn, la vida després de l'Isca.
Doncs el segon Gaudí que s'emporta al Barcelona...
Ara ens deia Montserrat Armengou que hi van acabar tard.
Clar,
per quin
natural.
Motiu, Marta?
Home, doncs perquè ahir doncs, es va entregar els Premis Gaudí, i el retorn a la vida després de l'Isis de l'Alba Sotorra va guanyar el Premi Gaudí a millor documental, un documental que Montserrat vau emetre sense ficció.
No, emetrem. És a dir, fixa't, no? De 4 nominats que hi havia ahir a la gala dels Gaudí, 2 són documentals del sense ficció. Això, jo ja vaig anar Jo ja havia guanyat quan havia anat als Gaudí, m'entens? Jo ja anava ample, perquè ja havia guanyat. Només pel fet de 4 nominats, 2 eren del Sense Ficció. Balandrau, que va ser el documental de més audiència de l'any passat, un documental en el qual personalment m'hi vaig implicar molt, vaig anar de rodatge, la meva parella va fer l'assessorament de muntanya, però l'altre, el retorn, que la matem el proper dimarts, no demà, sinó el dia 15. Per què? Perquè aprofito per dir que per cinquena temporada consecutiva, des de que jo sóc la directora del programa, el Sense Ficció, tot el mes de març és 8 de març. Tots els documentals del mes pivoten al voltant de temàtiques de dones i directores dones. Demà mateix farem un documental espectacular.
Demà.
Espectacular. Demà, de la Laia Mestre, la Sara Segarra, sobre la violència sexual. Per desgràcia, agressions sexuals, com tot el que va passar amb la manada, ens posa al cap que les agressions passen en ambients desconeguts, de nit, amb desconeguts, i no és així. El 80% dels abusos i les agressions sexuals passen en un entorn conegut, amb gent coneguda, amb espais que les dones interpretem com segurs. Vam començar la setmana passada amb un documental que es diu Dona, vostè no té res, que podeu recuperar la carta, sobre el biaix de gènere a la medicina, violència obstètrica, per què les dones ens diagnostiquen pitjor els infarts, per què la gran indústria farmacèutica experimenta, començant per una tonteria, com amb ratolins homes i amb dosis pensades per homes, perquè no tenen en compte que les dones normalment pesem, medim, menys, però és que a sobre tenim un fetge que processa diferent els medicaments. Demà fem aquest d'agressions sexuals, el dia 15 fem el guanyador del Gaudí, per tant, dediquem tot el mes de març a programació de dones.
De dones.
Després descansarem, el dia 22 de març seguim amb dones, però agafarem aire una delícia de documental sobre la Pilarín Vallès.
Home, gran amiga d'aquesta casa.
Una delícia. Que bé. Aviso a tothom, als vostres oients, que si teniu, us explicaré un petit secret, si teniu la primera mandra que jo vaig tenir quan em van dir, ostres, una proposta sobre el Pilarín, vaig dir, ostres, un altre cop, Pilarín Vallès, però què més es pot explicar d'aquesta dona? Veieu el documental. Sí? I acabarem amb un documental de la Susana Barranco, que està fent també una gira espectacular per tot el món, que es diu Breathe, respirar, la vida de les dones a la presó de Brians. I ja no us parlo dels segons documentals de la nit perquè no acabaríem, però és una programació de dones a tope. Més de les dones del Sense Ficció.
Montserrat, per cert, que ens estaves dient aquest mes intens de març dedicat, sens dubte, a les dones, però suposo que també deveu tenir ja la mirada posada també a Ucraïna, no? Com es pot explicar aquest Sense Ficció?
Totalment. O sigui, és una mica l'exemple que us posava sobre Ucraïna. Estem tenint uns informatius diaris magnífics, espectaculars. Jo sento un orgull de redacció. Jo porto molts anys a la tele, la gent que el coneix sap que puc arribar a ser molt crítica amb qüestions internes, però penso que és un orgull de redacció la que tenim, però que és aquesta informació pim-pim-pim-pim més del dia a dia. Un 30 minuts que està fent un desplegament també espectacular. Diumenge que ve hi haurà un especial 30 minuts fantàstic que ens permet analitzar una mica més sobre allò que anem veient cada dia, però per descomptat el Sense Ficció d'aquí no gaire tindreu alguna peça que ens donarà alguna mirada diferent, alguna mirada desconeguda.
Moltíssimes gràcies. Avui hem tingut la mirada de Montserrat Armengou, directora del programa Sense Ficció de TV3. Gràcies, Montserrat, per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Vinga, que passen ja minuts, hem passat ja el punt de 11:45. Gràcies, Marta Harge.
A tu.
Per cert, aquest dimarts, per tant, demà mateix, 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones, ja ens ho recordava la Montserrat Armengou, una efemèride que ens serveix per posar el focus aquí, des del matí a Radio Estel, en les reivindicacions que acompanyen aquest Dia Internacional. Hem començat, de fet, comencem d'aquí, res després de la pausa de publicitat, doncs aquesta mirada a les dones.